I són les 5 i 6 minuts. És allò que té la ràdio, no? Se n'adonen, no? Que agafes, seus aquí a les 3 de la tarda, comença a desfilar gent, a desfilar arguments, històries boniques, i et trobes en una tarda com avui, no? On es dona la mà en Josep Puigbó, el president de la Club de la Creu Roja a Catalunya, on parlem amb el secretariat gitan. En fi, totes aquestes coses que hem fet avui i que encara hem de fer des d'ara i fins a les 6 en punt de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. En una estona parlarem d'un tema importantíssim. Saben vostès que els dilluns obrim la nostra escola de pares i mares, aquí al Tot Anirà Bé, o de mares i pares. I, Aixa Miró, bona tarda, Aixa.
Bona tarda, Toni.
Tu ets mare, eh?
Sí.
Aquell moment en el que el nen, la nena de 2, 3, 4 anys, al mig del súper, es llença al terra amb allò que diem la rabieta... Com el definiries tu, aquell moment?
Doncs un moment d'aquests que tens ganes de fondre't, no? Em va passar, em va passar amb la meva filla, just arribada de la Índia. L'havia anat a adoptar i el primer dia entràvem al Corte Inglés i m'ha fet la pataleta aquesta. Li han portat tot. No havia vist mai una cosa semblant. Clar, i la venedora enfadada amb mi perquè no li consentia la criatura, i vaig dir, no, és que no pot ser.
No pot ser, clar. Anem. Clar, perquè aquí, Antoni Bolinches, què tal? Bona tarda, Antoni.
Bona tarda.
Després en parlarem amb calma, però aquí el problema que hi ha és que molta gent diu, mal pare, mala mare, no? I et miren amb aquells ulls...
Aviam, hi ha una pressió social que hauríem de ser educadors perfectes en tenir part perfectes el que creu perfecte el que està observant. Uf,
això és impossible.
Perquè aquest és el gran problema. Tothom es pren a si mateix com referent de la normalitat. Aleshores, si veus que fan una cosa diferent a la que tu faries, ja ho estan fent malament. Però tu no saps la casuística, la problemàtica d'aquesta persona. Deia Dilthey que l'ésser humà està per ser comprès, no per ser jutjat.
És bonica aquesta frase. En fi, nosaltres no anem a jutjar a ningú en els propers minuts, sí que anem a fer coses molt interessants, tant amb l'Antoni Bolinches com amb l'Aixa Miró. Els dos, a més, ens han vingut molt ben acompanyats. Tenim dues persones més al nostre estudi. Aixa, sostenibilitat i música.
Genial.
Mira que és una...
Quina fusió més xula,
És un tàndem, és un duet estrany inicialment i que, en canvi, ens està portant a llocs interessantíssims.
És fantàstic, eh? A més, fa que anem descobrint coses noves. I avui relacionarem la sostenibilitat amb la decoració. I ho farem acompanyada d'una gran dona que ha triat aquesta música que ara sona.
Jo aniria baixant els llums, no? Posar una mica d'incens, no?
Ens ha portat a un altre país,
clar,
eh?
Clar, perquè això a mi m'acaba de baixar els bioritmes. Mira, puja. Caram. Home, si comencem decorant acústicament així...
Imagina't, què
no?
pots
fer? Perquè ja arribes a casa, et poses això... La música també forma part de la decoració, d'alguna manera, de la casa, estic pensant,
sí,
no?
Sí, la música, l'olor... I això ens ho parlarà la Mar Gausachs és directora creativa, estilista, aparadorista i caçadora. Ella és la sap de totes les tendències que hi ha en tema de decoració i disseny. I ens ve a parlar avui de la decoració sostenible, perquè... No sé si heu vist, us heu adonat que fa un temps cap aquí, doncs l'arquitectura, l'edificació, hi ha una tendència cap a les solucions, no?, amb materials sostenibles. I li volíem preguntar si això també passa en la decoració.
Anem a preguntar-li, d'entrada saludem-la. Hola, Mar, com estàs?
Hola, bona tarda.
Tens un gust musical fantàstic, no?
Bueno, és que és un mantra, la veritat que com m'ho va preguntar l'Aixa, va dir, relaciona amb una cançó. Em va venir aquesta, al cap, és un mantra, i és un mantra a la Mare Terra, o sigui que crec que va super de la mà.
Home, ara dèiem exactament això, no? Que d'alguna manera la música forma part de entre cometes, la decoració, no sé si de la casa o de la vida, però una cosa i l'altra acaben anant a parar al mateix lloc.
Bueno, va molt de la mà, no? Perquè al final és la música, bueno, les olors, no?, que havíem comentat alguna vegada, tot el tema dels aromes, jo crec que són sensacions que ens desperten i ens porten a un lloc, no? Llavors, bueno, van de la mà, totalment.
Que bé. Decoració sostenible? Què és això?
Bueno, jo crec que avui dia anem una mica la tendència i sobretot arrel de la pandèmia, malauradament hem hagut de viure una pandèmia per donar-nos comptes de moltes coses, sobretot casa nostra, no? Les carències que teníem, tot el que ens faltava, que no havíem cuidat mai, i és realment casa nostra, és l'espai més important de nosaltres, és el nostre refugi. Estem malalts, anem a casa. Estem feliços, celebrem a casa. I, bueno, sostenible, home, ja fa uns anys que hi ha més que una tendència, crec que és com una necessitat, no? Per això el disseny d'interiors, sostenible més que una opció, és com una manera de viure, no? És una forma d'adaptar-se. I jo crec que arrel d'això hem anat una mica a... hem tornat com als inicis, no? Una mica a valorar moltes coses que havíem perdut. I a prendre consciència. Jo crec que em quedaria en prendre consciència.
Què dius, això?
Quins consells donaries, no? La gent que vulgui fer incorporar la decoració sostenible a casa, quins consells donaries?
Bueno, doncs tampoc no fa falta fer grans reformes. És a dir, per exemple, prendre consciència amb els teixits, per exemple, les catifes, els llençols, els coixins. Hi ha tot un tema ara, sobretot apostar per materials com el cotó, el lli, el lli té materials naturals, que això ens ajuden, i a més que tenen, bueno, cotons orgànics, tot això, materials reciclables, que a més tenen una qualitat tremenda, i avui dia, gràcies també a les empreses low cost, ho tenim a l'abast de tothom. Vull dir, el que abans era una cosa de luxe, ara realment pot estar a l'abast de tothom.
Ja. Estava pensant, lligant amb el nostre següent convidat, i de fet podem parlar dels dos temes per una raó, no? Perquè estava dient la Mar Antoni que efectivament amb tot el tema de la pandèmia hem descobert el que és casa nostra. Jo estic completament d'acord amb això, no? Hem passat més hores que mai. I també s'ha convertit, ha esdevingut el gran refugi, no? Jo conec una persona que estava encantada amb el teletreball, fonamentalment perquè no havia de tornar sí. a la feina, enfrontar-se amb els mals rotllos que tenia a la feina, perquè això no ho hem parlat. Però, efectivament, tota aquella gent que tenia males relacions amb els companys, amb les companyes, el teletreball ha estat meravellós, no?
És que és tan important que precisament la persona es senti ubicat en una casa.
Totalment.
S'ha demostrat psicològicament que les persones que canvien massa sovint de llar, encara que pugui estar justificat per qüestions logístiques, no tenen el mateix sentit d'arrelament, ni de pertinença, ni d'estabilitat. Fixa't que un dels tests projectius més importants és l'HTP, casa, persona, arbre. I aleshores, sí, per què? Perquè en el fons la metàfora de la vida és això: ser persona perquè tens una casa i perquè creixes com un arbre. I les arrels de l'arbre són les arrels de la casa i les arrels de la persona.
És que jo tinc alguns clients que precisament faig molt estilisme i vaig a casa seva i em diuen, no, és que hem anat... És que a la pandèmia vam estar aquí fatal, no sé què, el nen clar, i dius, com no has d'estar bé? Com has d'estar bé aquesta casa si li falta ànima, li falta essència, li falta que estigui viscuda,
per això,
vestida...
Doncs, una casa no és un hogar, que és el problema.
Totalment.
Com convertim la llar... millor dit, la casa amb la llar.
Li vaig a donar una volta a tot plegat, no? Perquè efectivament la pandèmia ens va fer treballar moltes hores a casa, també estar moltes hores junts amb la família, jo no sé. Doctor Albert Navarro, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
El doctor Albert Navarro és doctor en salut pública i expert en salut laboral. No sé si podríem dir que la pandèmia va donar lloc al síndrome de burnout generalitzat, és a dir, ja no... centrat només en la feina, sinó una mica general, no?
Jo diria que la pandèmia ha empitjorat moltíssim la salut mental de les persones treballadores, moltíssim, després podem donar alguna dada. Efectivament, en temes de burnout, i no només, en salut mental en general, i no només salut mental, però també diria que el tema del teletreball, que ara heu entrat, també hem de ser conscients que el teletreball l'hem pogut fer el 30% dels treballadors que hi ha a Espanya. El 30% de les ocupacions a Espanya són teletreballables, la resta no. Per tant, hi ha hagut molta gent que ha hagut de continuar treballant, molts altres que han quedat, diguem, a
fora,
casa, però sense treballar.
Encara pitjor, no?
Exacte. I aleshores, el teletreball, per alguns, certament, com tu deies, s'ha convertit en una, diguem, en una cosa bona, en el sentit de que tenien mal rotllo i han deixat de tenir aquest mal rotllo, però pel contrari, hi ha hagut molta gent que tenia molt bon rotllo, sí? I que aquest isolament, aquest estar sol a casa, li ha comportat molts problemes de salut mental, per exemple.
Déu-n'hi-do, jo tinc una dada. Un 74% de la població activa de l'Estat afirma viure sempre connectats a la feina i el 45% reconeixen patir estrès laboral. Estar tan connectat a la feina no pot ser bo de cap de les maneres.
De cap de les maneres. I, de fet, sabem, perquè per llei ja és així, que no s'hi ha d'estar, no? No s'hi ha d'estar. El fet d'estar hiperconnectat, de rebre constantment requeriments de l'empresa, és un fet que evidentment es relaciona, per exemple, amb un augment de les quantitats de feina que un treballador fa, es relaciona directament amb problemes del que popularment diem conciliació, sí? Sobretot en les dones, òbviament, i per tant ha estat un generador, també és un generador de problema de sintomatologia de salut mental, sense cap mena de dubte. De fet, la llei ja ho regula, ja abans de la pandèmia, però amb la pandèmia va haver-hi tota aquesta llei que es va aprovar el teletreball, que hi ha un epígraf específic en això, i inclús ara hi ha hagut una notícia que la inspecció de treball avisa les empreses que efectivament enviar requeriments de treball fora de les hores és greu, és una qüestió greu, no? Per tant, s'ha de vigilar molt amb això, sens dubte.
Què dius, Antoni?
Pues que mentre parlaves em venien una sèrie de preguntes dient que malauradament una cosa tan greu, o sigui, que ha afectat el conjunt de la societat mundial, ens demostra que tota creu té una cara. Sí, la persona ha començat a confiar més en si mateixa, precisament perquè no podien confiar ni en els poders públics ni en la ciència. La gent s'ha començat a reciclar. I, per altra banda, s'ha donat un salt qualitatiu amb la concepció de la feina. Moltes persones, jo mateix sóc en el faet tecnològic, jo mai havia fet visites per internet i ara tinc clients d'arreu del món, gràcies a la desgràcia. O sigui, cada crisi és una oportunitat de creixement. La resiliència és això. Davant de la dificultat ens creixem i busquem alternatives. No tot, com dius tu molt bé, es pot reconvertir amb teletreball, però sí és cert que hem donat un salt qualitatiu en la manera d'entendre la feina. I un tema interessantíssim que ha dit, la importància de la llar i la importància del clima laboral, també. O sigui, curiosament, hi ha persones que no tenen bon clima laboral que s'han apuntat al teletreball. Hi ha molts que podrien teletreballar i prefereixen anar a la feina perquè tenen bon clima laboral. O sigui, per tant, podem quasi tenir una opció més per decidir si treballem des de la llar o treballem des del lloc de feina.
Doctor, en qualsevol cas, més enllà d'això que comenta l'Antoni Bolinches, després cadascú té les eines que té a la vida per fer front a les situacions que té, no? Sigui a la feina o no. El síndrome del burnout, efectivament, és una cosa que diuen que cada vegada va més, que la gent està cremada, no? De quina manera això pot acabar perjudicar-nos directament?
Bueno, mira, tot el que té a veure amb l'estrès, per dir-ho d'alguna manera, sí, finalment pot acabar, no?, en malaltia, Sovint pensem que la malaltia o l'estrès es relaciona amb malaltia salut mental, però no només. És a dir, els primers estudis epidemiològics que hi ha que estudien estrès i que estudien com l'organització del treball afecta la salut dels treballadors i les treballadores es van fer amb temes de salut cardiovascular. Nosaltres sabem que gent que està exposada a una organització de treball, diguem, nociva, sí, doncs tenen dues vegades més risc de patir isquèmies, de patir atacs de cor, etcètera, etcètera, que les persones que no. Per tant, tot el que té a veure amb una exposició nociva a les condicions de treball, i concretament a l'organització del treball, que és una cosa molt intangible, a vegades no la veiem, no? O sigui, nosaltres podem entendre molt bé, no sé, que treballar en un lloc on hi ha una gran quantitat de soroll, sí, doncs pot tenir, no?, finalment, una repercussió, no?, en forma de sordera, el que sigui. Tot això ho entenem molt bé. I, per tant, entenem que hem de posar uns equips de protecció perquè això no passi. Però, en canvi, no entenem, o és més difícil d'entendre, que tenir un excés de quantitat de feina, sí, pot ser tan o més perjudicial. que tenir una feina que no et permet ser creatiu, que no et permet tenir autonomia, que no et permet moderar precisament aquest excés de feina, sí, pot ser molt perjudicial. I tot això està molt estudiat, està molt relacionat amb la salut.
La pregunta és com ens en sortim de tot això, perquè no sempre un pot escollir. És a dir, sabem molt bé el que toca i després sabem les factures que s'han de pagar cada mes i de les eines que tenim per fer-hi front. No? Ara, per exemple, estem en uns dies que són molt curiosos quan parlem amb els gremis aquí al programa de que falten professionals, perquè hi havia molta gent que havia de buscar-se la vida i ara no trobem cambrers. Per exemple, perquè durant la pandèmia efectivament hi ha hagut molta gent que s'ha hagut de reciclar perquè necessitaven aquells 1.300, 1.400 euros per pagar les factures. Clar, jo no és una pregunta que li pugui fer a vostè com a doctor, segurament, no? Quan arriba la gent diu, bé, tinc molts problemes, com ho faig, no? Perquè ja m'agradaria complir amb tot això que diu vostè, però és que he de treballar potser fins i tot en dos llocs per poder aconseguir els diners, no? Com es fa?
Doncs es fa canviant, anant a l'origen del problema, no? I l'origen del problema, quin és? És l'organització del treball, són les pràctiques empresarials de gestió laboral que hi ha al darrere d'això. És a dir, la persona, si ara no troben cambrers, per què no troben cambrers? Potser perquè no estan prou ben pagats? Potser si un cambrer se li paguessin 2.000 euros al mes, potser en trobaríem de cambrers.
Oh, clar.
Clar, bueno, doncs això és una cosa que hem de tenir en compte.
Ves que aquí estem com... Estic totalment d'acord amb vostè, eh? I un cop dit això, però això és una negociació que implica la patronal. I implica la patronal, i impliquen els sindicats, i impliquen els governs. Molt bé. Ara jo li estic preguntant com a persona que ens està escoltant en aquests moments i dius, sí, jo no dormo les nits, em desperto a les 3 de la matinada tot agobiat, com ho faig? Aquí és on trobem un enllaç, per exemple, dels molts possibles enllaços amb el tema que ens portava l'Aix, que és quan un diu, molt bé, els meus problemes no sóc jo. I he d'agafar les eines necessàries per posar-hi distància a aquests problemes. Bé, això t'ho hauria de preguntar també tu, sí, una mica, Antoni, me'n vaig a l'Aix, no? Com a pont per tornar una altra vegada, després tornarem.
De fet, Confuci deia que només pot ser feliç sempre qui sap ser feliç amb tot. O sigui, ser feliç amb els moments fàcils, aquí arribem tots. El problema és que quan no es pot evitar l'estrès, sí que es pot trobar maneres de gestionar millor l'estrès. Per això hauríem de treballar els dos nivells, amb la base, creant un model menys ansiogen, i també amb les formes que cada un detecti el seu nivell d'insatisfacció o el seu nivell d'estrès. I després, la gran pregunta, he de treballar més per guanyar més i gastar més, o puc treballar menys i gastar menys i trobar la felicitat en una cosa diferent al consum?
És
un equilibri, això.
I fins i tot per fer aquest equilibri te l'has de poder permetre.
Sí.
Perquè hi ha molta gent que no es pot ni fer aquest plantejament que ara comentava, que si te'l pots fer és perfecte.
Però si ens toca treballar a casa, hauríem de buscar alguna... No? Com quin ha de ser aquest lloc perquè puguem ser favorable, no? Perquè tinguem un treball bo... No ens passi, no, això, de que acabem agotats.
I no només treballar a casa, Marta, perquè el fet de... A mi m'ha agradat molt la música que has escollit, perquè de sobte, pam, ens ha transportat, ens ha fet sortir del lloc en el que estàvem i ens ha portat a un altre lloc. No? Bueno, per remoure'm calia una mica més, però anaves camí. No, la història és que segurament hem d'entendre que, efectivament, amb el nostre hàbitat podem jugar i podem aconseguir que hi hagin petites cosetes al nostre voltant que ens en parlin, que ens cuidin, no? Que ens tractin amb carinyo. Segurament és una mica el que té a veure amb la decoració sostenible, no?
Totalment. Bueno, inclús que quan, si hem de treballar a casa, a veure, ja sabem que hem fet moltes hores, que tot això, estic totalment d'acord amb vosaltres, però ja que hem de fer-ho a casa, és molt important com treballarem i on treballarem. Llavors, no és el mateix estar treballant en una taula o en un espai que no tingui llum natural, i estem allà les 8 hores tancats sense llum, que un espai on tinguis una finestra. Exacte. Això ja és important, ja es nota, i més en una casa. Un altre tema també importantíssim és la il·luminació, i després que en l'espai de treball estigui ben il·luminat. Això, fonamental. Suposo que esteu d'acord.
Totalment.
Principalment també trobar un mobiliari còmode. No és el mateix tampoc estar a la taula de la cuina que un espai que haguem posat, que estiguem còmode, el mobiliari sigui còmode, la cadira sigui còmode, tot això també...
Ergonòmic, li diuen això ara, no?
Sí. Exacte, sí, sí. Treballar també molt d'ordre, és que no ens donem compte i de vegades ens pensem que necessitem moltes coses per crear un espai i de vegades hem de crear espai amb el que tenim i treure-li el màxim partit. Això també és una decoració sostenible perquè estem reaprofitant. Llavors, també importantíssim, el tema dels colors neutres. Jo sóc fan, i li dic als meus clients, que jo treballo un mobiliari molt neutre. Colors molt neutres, un sofà neutre, les parets. Per què? Perquè el color i la vida li donem amb els complements. Complements, textils, coixins, perquè és el que ens dona aquest punt de, igual que anem vestits, i avui dius, hòstia, avui em vull posar una camisa vermella i avui vull anar tota de negre. La base és molt neutra. I després una cosa molt favorable, que ens sembla que no, però ens ajuda molt, és la decoració amb plantes, superimportant. Les plantes són supercanalitzadores i harmonitzen molt els espais.
També des del punt de vista psicològic, no, doctor? Arribar a casa i tenir un entorn, com a mínim, que et faci desconnectar de tot el que és el problema i la sensació de que un mateix es cuida. Això és molt important, no?
Sí, clar que sí, és molt important, no? I lliga una mica amb
el que... Una mica més el micròfon.
Amb el que dèiem abans, no? Del tema de la possible desconnexió, també, no? I totes aquestes, diguem, exigències que ens venen de la feina constantment, no? Clar, què seria l'ideal? L'ideal seria que nosaltres poguéssim arribar a casa, diguem, i ens haguéssim oblidat de la feina, oi? I ens poguéssim tranquil·litzar, relaxar, fer les coses que volguéssim, etcètera, etcètera. Això, malauradament, és molt difícil. Per una banda, hi ha feines que són molt exigents, en les quals un mai deixa de pensar, mai deixa... No? Altres que potser no tant, feines menys qualificades, no sé, penso doncs, algú que està doncs, en una empresa, diguem, en una cadena de producció, potser li és més fàcil el que diem desconnectar, no? Però per altra banda, també és cert el que parlàvem, no? Aquesta modulació que hi ha pel fet de que nosaltres tinguem aquesta capacitat, aquesta autonomia d'ajustar la feina, sí, diguem, a les nostres necessitats, no? I fer-la com nosaltres una mica volem. Mireu, hi ha un model teòric, però molt pràctic, no? Que ens explica que les persones que estan exposades a una gran quantitat de feina, és a dir, més feina de les hores que tenen, eh? Però en canvi no tenen aquesta autonomia, aquesta influència per desenvolupar-la, sí? Són persones que nosaltres els diem que estan en alta tensió laboral. Aleshores, són persones que sabem que augmenta moltíssim el risc de que tinguin depressions, que tinguin problemes cardiovasculars, com us deia abans. De fet, hi ha un estudi que mostra que el 20% de les depressions en població treballadora es deuen o es poden atribuir a aquest factor en particular. És a dir, si això no existís, sí, ens estalviaríem un 20% de les depressions. I això és moltíssim. Perquè aquí hi ha una cosa, un segon només, aquí hi ha una cosa important, no? És cert que la vida és molt complicada, és cert que la vida és molt difícil, però algunes d'aquestes exposicions que estem parlant són eliminables. D'altres no, eh? D'altres certament no.
D'acord.
Quan un treballa amb persones, l'exigència psicològica que suposa treballar amb una persona no es pot eliminar, jo no puc eliminar la persona. I per tant hem de buscar, no?, eines que modulin, no?, aquestes exposicions. Però tenir més feina de la que un pot assumir, això és perfectament eliminable.
Saben què estic pensant? En el 92% del PIB català, que són petites i mitjanes empreses. Perquè estem parlant dels treballadors, sí. Efectivament, i moltes vegades a la que una persona té una empresa, encara que sigui una empresa unipersonal, o d'un parell o tres de persones, el tractem com a empresari i ens oblidem d'ell com a treballador, quan en realitat, ell o ella, quan en realitat és una persona amb una responsabilitat afegida considerable, no? No sé si tot això, aquest síndrome del burnout per una persona emprenedora, en aquest cas, amb problemes per arribar a final de mes, a pagar els impostos, els sous que depenguin d'aquesta persona, això és una professió realment de risc, el que està comentant vostè,
sí,
no?
Sí, per suposat, absolutament. Mireu, de fet hi ha una cosa que, lligant una mica amb això, no? Sabem, que les persones autònomes o les persones petits empresaris, això que dèiem, no?, que finalment, certament, doncs, no deixen de ser treballadors o treballadores, sabem que acostumen, diguem, a allargar jornades, és a dir, no tenen jornades de 8 hores, no? Quants autònoms o quantes autònomes ens diuen, no, si jo treballo 12, 14 hores al dia, no? Bé, doncs mireu, hi ha un estudi molt recent de l'Organització Internacional del Treball i de l'Organització Mundial de la Salut que ens diu que l'any 2016, sí, va haver-hi més de 700.000 morts associades a treballar o allargar jornades, a treballar moltes hores. Sí? Per tant, estem parlant de temes que tenen un impacte sobre la salut dels treballadors i les treballadores, vaja, absolutament brutal, no?
Clar.
Brutal.
Què dius?
No, que jo crec que s'ha de buscar una mica l'equilibri, no? I ser feliç, una mica buscar la felicitat. tens la teva feina que t'aporta els diners, però després has d'aconseguir, no?, buscar-te altres coses que t'omplin perquè, no?, tornis a agafar energia.
I què fas quan la feina t'omple molt? Perquè jo la sentia amb ell i pensava, ostres, jo em sento superidentificada, jo sóc autònoma i és molt difícil desconnectar. A més que a mi la meva feina m'apassiona, llavors això també és un problema, eh?
El perquè... tema és que queda corregida parcialment en l'accés de feina quan més gratificant és la feina que fas. O sigui que el grau de realització personal neutralitza parcialment l'accés. Ara, tot accés és dolent. Fins i tot fer el que t'agrada, tu ho has de
regular
per no deixar-te portar precisament per un accés de feina i caure en la trampa de que, com t'agrada, pots aguantar indefinidament. Tot extrem és viciós i l'accés és un
defecte. Límits, no? Posar-te un horari que saps que no pots sortir d'allà i a partir d'aquell horari és per tu. És el teu temps.
Jo estic pensant que una feina com la de la mare és molt complicat, això.
És molt complicat.
És molt complicat perquè, clar, imagino que a més mentalment...
Jo no desconnecto mai, és impossible.
I qualsevol cosa, qualsevol visita, qualsevol festa a la que vas, qualsevol casa a la que entres, pot ser inspiradora i
totalment
aplicable a qualsevol model amb el que
estàs treballant. No vull que soni malament, no? Al revés. És a dir, a mi m'agrada... Però a mi anar pel carrer o anar de viatge o fer alguna cosa que no faig habitualment, per mi és inspirador, és a dir, de
clar,
tot...
Una cosa
aquí està
que...
parlant, a mi potser m'inspira a...
Mira,
és com estar alerta sempre.
No desconnectar amb una cosa que et produeix plaer i gratificació no et perjudica. Ara, no desconnectar d'una cosa que és una font d'estrès i de preocupació, sí. Per tant, quin és el problema? Que només el 15% de la població treballem amb coses que ens realitzen. El 50% estan conformats i el gran problema és el 35% que estan frustrats. I dins d'aquests, els que tenen tots els números per psicopatologiar la seva problemàtica de frustració laboral, són aquells que treballen amb una cosa que no els hi agrada i a sobre estan deixant de treballar amb el que sí els hi agradaria.
Jo tinc la sensació que estem en una reunió de persones, m'agrada molt com ho dius, és igual.
Realitzades.
Realitzades, sí. No, ell ho havia dit d'una altra manera. Tinc la sensació que aquesta és una reunió de persones que tots, probablement, tots i totes, fem una mica
el que
ens agrada. Però, home, quan ja ho has fet això 8 o 10 hores al dia, a mi també m'agrada fer altres coses. I és veritat que, efectivament, són feines que se't mengen, d'alguna manera, no? Aquí, segurament, veient que aquesta és una societat en la que en principi anem a més, no? Perquè tota la tecnologia en realitat és un gran engany des d'aquest punt de vista, no? El fet de que, clar, jo també un correu electrònic, una altra cosa és que te'l miris demà, però estic rebent una notificació de que he rebut aquest correu electrònic, fins i tot en el cas que la persona que l'enviï no ho estigui fent amb mala intenció, però efectivament a mi m'està arribant exactament de la mateixa manera, o al WhatsApp. Anem a dormir amb el telèfon al costat, que ja sé que tots els experts ens diuen que no ho hem de fer, però ho fem. Per què? Perquè el telèfon és també el despertador i és segurament aquella música bonica que ens has posat abans, la connectem des del telèfon perquè la tenim connectada amb. És a dir, que segurament hem d'aprendre molta educació sobre aquesta societat, ja no només des del punt de vista del que hem de fer, que estic completament d'acord amb vostè, doctor, de que patronal i sindicats i administració s'han de posar en aquesta línia amb unes dades que són molt alarmants. Després de la pandèmia, recordem que hi havia un 50% de nanos joves a Barcelona dient que es sentien sols. Això és terrible. Això és terrible. Efectivament, les malalties mentals són clarament, doctor, el gran repte que tenim per endavant dins la medicina en aquests moments, no?
Bueno, clarament... pel que expliquen, no? O pel que es diu, no? Allò que la salut mental és la gran pandèmia, no?
Clar.
En realitat és la gran pandèmia.
Clar,
aquí hi ha alguns temes que són realment preocupants i un d'ells és el que tu acabes de comentar, no? Que és el tema de la gent jove, no? Clar, si nosaltres mirem la tendència que hi ha hagut en la salut mental a la població, i jo sempre parlo de població treballadora, nosaltres veiem que el 2005, el 2010, les persones treballadores que manifestaven més problemes de salut mental era la gent gran, entenent gent gran a partir dels 50 anys, no? Què hem vist? Que aquesta tendència, poquet a poquet, no arrel de la pandèmia, poquet a poquet ha anat girant-se, ara són els joves els que tenen i manifesten més problemes de salut mental. Clar, això és terrible, perquè estem parlant de la gent que, no? Òbviament, en el futur serà... Què ha passat amb la pandèmia? En la pandèmia ha passat el següent en quant a la salut mental de la població treballadora, que s'han empitjorat uns nivells que no havíem vist en la vida, d'acord? De tal manera que, per exemple, nosaltres tenim indicadors de salut mental, de persones a risc de tenir problemes ansiosos o depressius, que, diguem, havia estat sempre sobre el 15%, més o menys, de la població treballadora, bueno, estem parlant del 55%.
Sí.
És a dir, estem parlant d'aquests termes. Després ha passat una altra cosa que també és molt preocupant, que és que, com sempre, en el mercat laboral hi ha uns eixos de segregació segons els quals hi ha persones, diguem, que tenen accés a pitjors feines, etcètera, etcètera, i finalment tenen pitjor salut. Estic parlant de col·lectius, tradicionalment, les dones, no? Estic parlant de gent jove, sí? Estic parlant de treballadors no manuals, és a dir, menys qualificats. Què ha passat amb la pandèmia? Doncs amb la pandèmia estem veient que aquestes desigualtats, sí, estan desapareixent. Clar, d'entrada on diria, home, doncs que bé, no?, que estan desapareixent. No, no, és que estan desapareixent perquè els que estan millor cada vegada estan pitjor, i els que estan pitjor encara van a pitjor, però un ritme una mica més lent, no? I això té a veure una mica amb el que estàvem parlant abans, no?, el teletreball. Clar, què ha passat? El que ha passat és això, que durant la pandèmia, qui va teletreballar precisament eren treballadors no manuals, etcètera, etcètera, però també el teletreball, diem, els especialistes en teletreball ens dirien que no van teletreballar, van fer treball a distància, que és molt diferent, d'acord?
És interessant el matís, és interessant.
I tenien les eines adequades, no? I ho vam haver de fer la força sense preparar-ho, etcètera, etcètera. Això, finalment, el que ens està fent i el que estem veient és que, efectivament, aquestes desigualtats, doncs, estan desapareixent, però pitjor.
Doctor Navarro, haurem de seguir parlant, eh? Perquè aquest tema és importantíssim. Doncs haurà de venir. Apuntis l'adreça perquè haurà de tornar aviat. Albert Navarro, gràcies. Doctor Navarro, molt amable. És doctor en salut pública i expert en salut laboral. Estava pensant, Iomar, no hauríem de fer la carta de colors a Xamiró? És a dir, l'Aixa Miró porta sempre una alegria
totalment
cromàtica, que és espectacular. Clar, vostès, va, bueno, sí que ho poden veure, no? Perquè hem tingut aquí les càmeres ara fa una estona, si van a les nostres xarxes socials, arroba, tot anirà bé, Estel. Ho he dit bé, sense equivocar-me, estic molt impressionat a mi mateix. Arroba, tot anirà bé, Estel, perquè a mi és que em flipen els colors que porta sempre.
Jo sempre dic que necessito color, per viure. No puc sortir de casa.
Tots necessitem colors per viure.
Totalment.
Però és que no ho sabem.
Però jo, si no... no...
Jo vull quan li vist li dir el mateix. Estàs radiant, és que et queden molt bé aquests colors.
Els colors donen vida.
Donen vida, però veus, donen vida, és que és així.
Som molt fans. Mar, ens ha agradat molt conèixer-te. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Hauràs de venir a casa a fer-nos estudis de coses. Estudis de coses. Gràcies, Mar, molt amable. Aixa, fins la setmana vinent. Moltes gràcies.
Encantadíssima.
Antoni Bolinches, moltes gràcies.
Fins al proper dia.